sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Com esteu? Benvinguts, benvingudes al Sempre amb tu, divendres 27 de maig. Bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia.
Arribem ja avui als 90.
90?
Va ser una bona dècada aquesta també, no? Els 90 o no?
Què?
Jocs Olímpics, als 90 dic, va ser una bona dècada.
Sí.
Vaig néixer jo.
Sí.
També. Bueno, sempre és una bona dècada. Arribem ja a la nostra edició de divendres, per tant l'última d'aquesta setmana, abans de les múltiples reemissions del cap de setmana. Programa carregat de continguts i que avui obrim amb aquesta notícia que vam donar ahir a través de les xarxes socials. Ja em surt això de xarxes, ja se m'ha enganxat, amb que el dictador Franco doncs encara és alcalde honorari i perpetu de la Cala de l'Ametlla de Mar, una situació que es repeteix en molts municipis, donat que es va fer en molts municipis alhora. Per tant, doncs és una cosa que no es desconeixia i encara es manté a dia d'avui.
Clar, si no s'han anat revisant les actes o algú que en aquell moment se'n recorda que van signar-les, pues ha passat a la història.
Ha passat a la història. També, en plena campanya de pesca de la tonyina roja, ens farem ressò de la reclamació que fa el grup Balfegó al govern de la Generalitat per tal de que defensi la flota catalana de tonyina roja davant de les demandes de redistribució de quota, una demanda que va fer el director general del grup. Això per l'informatiu. Què més tenim?
Divendres tenim Fila Zero, propostes, estrenes, i avui s'estrena un document sobre l'alcaldessa de Barcelona. La pel·lícula o el document se diu L'alcaldessa.
Sobre Ada Colau?
Sí.
Veurem un any de govern, per tant entenc que la cosa filarà per aquí, o és més personal, més introspectiva?
Sí.
Més introspectiva, més personal.
Bé. Sí, sí.
Sabrem més qüestions a la Fila Zero també, com sempre, amb l'Imma Brull. Temps per l'entrevista. Avui és divendres i cada 15 dies ens acompanya l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gasani, i li preguntarem precisament sobre això, sobre aquest títol honorari que encara té i pendent de revocar Franco, però també d'altres qüestions d'actualitat municipal, com sempre, a la segona part del programa.
I a les xarxes socials, a última banda, tenim avui Dami o a l'Eva?
Avui tenim a Dami, avui a tenim Dami,
a Dami. Eh? I suposo que al final de la Copa, no?
Sí, bueno, va deixar la famosa la mujer dona de Rosa,
famosa.
La dona de Villarato, mos deixarà titulars a les xarxes socials, entre altres coses. I, per exemple, una xifra relacionada amb els Jocs Olímpics de Rio. Després ho descobriràs.
D'acord.
Tot seguit comença aquesta pròxima hora en directe a la Cala Ràdio. Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies d'aquest divendres 27 de maig de 2016. Franco encara és alcalde honorari i perpetu de la Cala.
L'any 1964, nombrosos ajuntaments van proposar als plens el nomenament del dictador com a alcalde honorífic. El pròxim ple municipal votarà la revocació. Balfegó reclama al govern que defensi la flota catalana de la tonyina roja davant les demandes de redistribució de quota.
El grup Tonyinaire exigeix als partits polítics que garanteixin la seguretat jurídica de l'actual repartiment pesquer estatal per evitar desinversions i mantenir l'ocupació. El monument franquista a consulta.
Els veïns de Tortosa decideixen demà dissabte si opten per la retirada del monolull o prefereixen mantenir-lo i reinterpretar-lo. Moderada recuperació de l'economia del Camp i l'Ebre amb l'atur com a indicador més negatiu.
L'informe de conjuntura de les cambres de comerç, la Diputació i la Universitat Rovira i Virgili sobre el primer trimestre d'enguany destaca l'increment de les exportacions. Les donacions econòmiques i d'espècies a Càritas Diocesana de Tortosa cauen un 23,5% al 2015.
L'organització redueix els ajuts alimentaris i materials, però avisa que la recuperació econòmica no és del tot real i ha augmentat la precarietat laboral.
Titulars de l'actualitat d'aquest divendres a la Cala Ràdio. El dictador Francisco Franco encara és alcalde honorari i perpetu de l'Ametlla de Mar des del 31 de març de 1964 i tal com ahir va fer públic la Cala RTV amb una imatge de l'acte del ple municipal on es va aprovar aquest nomenament. No és un títol que s'atorgués només a la població, sinó que coincidint amb els actes de celebració dels 25 anys de paz es van aprovar les sessions plenàries de nombrosos ajuntaments de la demarcació de Tarragona. Tot i ser un acte força habitual, el títol d'alcalde honorífic de Franco ha passat inadvertit fins a dia d'avui i, per tant, encara segueix vigent. Una situació similar a Tortosa, que va revocar el títol ahir dijous, o a altres municipis de l'Ebre, com Roquetes, que ho va fer el 2005, Amposta el 2009 o la Ràpita el 2014. El govern municipal portarà a votació la revocació en el pròxim ple que se celebrarà dimarts al vespre. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Amb la investigació que s'havia fet a Tortosa, al trobar en aquells arxius de les actes doncs, dels plenaris, es va trobar això i segurament devien pensar que en aquella època doncs, això era quan celebraven els 25 anys de paz, que diuen ells, doncs, era l'any 64 i en aquest cas doncs, se mos va comentar que peguéssim una mirada, que hi hauria la possibilitat de que haguessin sigut molts més els ajuntaments doncs, que s'hagués demanat que es fes així d'esta manera. Així ho van fer, ho van mirar i bé, doncs sí, no va tardar gaire doncs, a repassar doncs, les actes de l'any 64, on veiem una anotació al costat com a acord per al nomenament doncs, de alcalde honorífic i perpetu del dictador. I en aquest cas doncs, bueno, hi ha doncs, tota l'explicació de l'època, doncs, en aquella època es devia fer i ara doncs, també amb tota normalitat democràtica doncs, ho desfarem, ho revocarem i ho posarem a votació al proper ple que celebrarem el dimarts, dia 31.
També es durà a votació la revocació del nomenament de Franco de Francisco Labadie com a fill adoptiu del municipi. Labadie, que va rebre el títol en un plenari del 4 d'abril de 1950, va ser governador civil de Tarragona i cap provincial de la Falange espanyola. De fet, ciutats com Montblanc van revocar aquest títol, que també tenien en actiu, al gener d'enguany. Cal recordar que Labadie encara conserva el nom a un carrer del municipi. Jordi Gaseni.
Vam trobar de l'any 50 i així aprofitaríem doncs, per a també passar-ho per ple. Doncs la revocació del nomenament com a fill adoptiu del municipi de l'Ametlla de Mar del que fou governador civil, però també doncs, fundador doncs, de la Falange i de les Jons i també de la Fundació Francisco Franco més endavant i també doncs, de Plataforma 2003 a un senyor, un personatge doncs, que era Francisco Labadie, que en aquella època, doncs, com dia, doncs, va... era governador, però també pensem doncs, que actualment, doncs, en un moment doncs, on la democràcia doncs, és el que preval, doncs, tindre aquests nomenaments doncs, no fa res més doncs, que fer nosa i bé, doncs, amb tota normalitat revocarem aquests nomenaments i normalitzarem una situació que és la que ha de ser.
Canviem d'assumpte. El grup Balfegó reclama al govern i als partits catalans que defensin el sector pesquer de la tonyina roja autòctona davant les diverses demandes des d'altres comunitats autònomes de l'Estat de redistribució interna de la quota de pesca estatal. Segons adueixen, si les Corts espanyoles accedeixen a les peticions que arriben de Canàries, Almeria o Castelló per aconseguir entrar en el repartiment de la quota de pesca en detriment de la reconeguda a les embarcacions de pesca catalanes, 4 són gestionades per Balfegó, l'empresa hauria de replantejar o aturar les seves inversions i tindria problemes per mantenir l'actual ocupació que genera uns 200 llocs de treball directes. El director general del grup Tonyinaire, Juan Serrano, ha exigit als partits que deixin d'alimentar enfrontaments entre diferents comunitats autònomes i ha apel·lat al principi de seguretat jurídica, sobre el qual es basa l'actual repartiment legal de quotes entre els pescadors que històricament formaven part del cens del sector. Juan Serrano, director general del grupo Balfegó.
Lo que está sucediendo ahora es de que de la eficiencia que tenemos en nuestra pesquería vienen otras flotas que no pudieron demostrar que estaban o que tenían derechos históricos en el 2008 y vienen y empiezan a presionar a la clase política para que les dejen entrar. ¿Cómo puedes entrar tú dentro de un pastel donde no estabas? pues quitándole un trozo de pastel a los que ya estamos. Y eso es lo que nosotros no queremos permitir y que pedimos, y pedimos a la clase política en general, que por favor no sean contradictorios, no hagan enfrentamientos de unas comunidades contra otras y respeten el principio de seguridad jurídica. Y además, lo que no podemos es continuamente cambiar las leyes haciendo que el Estado vaya en contra de sus propios actos. No me puedes dar algo y después quitármelo sin motivo que justifique, de acuerdo a la ley, de que estoy incumpliendo o haciendo alguna infracción que sí que te daría derecho a quitármela. Y eso es lo que pedimos principalmente, principio de seguridad jurídica.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I anem ja a la informació territorial que avui obre amb la previsió de cara a demà a Tortosa. I és que més de 28.000 veïns de la capital de les Terres de l'Ebre estan cridats a les urnes aquest dissabte per decidir el futur del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
Després d'anys de polèmiques sobre si s'havia d'actuar sobre el monòlit, quatre grups municipals de l'Ajuntament de Tortosa, CiU, PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i Movem, han pactat convocar una consulta popular perquè sigui la ciutadania qui es posicioni. Es donen dues opcions: retirar-lo i museïtzar-lo o mantenir-lo, reinterpretar-lo i contextualitzar-lo. Però més lluny d'acabar un debat que s'eternitza, la convocatòria de la consulta ha fet que Tortosa i el dret a decidir dels seus veïns generi una gran expectació en el mapa mediàtic català i espanyol. Només la incògnita de la participació pot fer decantar la balança cap a una de les opcions. La celebració de la consulta es farà en horari de 9 del matí a 8 del vespre. Es podrà votar en 11 col·legis electorals del municipi, un en cada poble i 6 més dins de la ciutat. És la primera consulta popular no referendària que se celebra a Tortosa i per això les forces polítiques que l'han impulsat voldrien que hi hagués una bona participació. Malgrat que a priori tot feia pensar que la ciutadania no es mobilitzaria, en els darrers dies les percepcions semblen unes altres. Construït l'any 1964 per Lluís Maria Saumells, inaugurat dos anys després pel dictador Francisco Franco, el monument es va erigir dedicat al caudillo de la cruzada i als 25 anys de pau. Protegit com a bé d'interès del patrimoni cultural català en el nou pla d'ordenació urbanística municipal de la ciutat quan governava el tripartit al consistori el 2007, inclòs a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Les propostes per retirar-lo s'han anat repetint al llarg dels anys. Actualment, el monument està integrat per dos piràmides de ferro forjat, una àliga amb les ales desplegades i el soldat dalt de tot. Té una alçada de 45 metres i està sobre la pilastra de l'antic pont de la Cinta, destruït el 1938 al mig del riu Ebre. Es manté la inscripció: a los combatientes que hallaron gloria en la batalla de l'Ebro.
Si coneixíem ara fa uns dies el balanç del primer trimestre de 2016 de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre, ara coneixem quina és la perspectiva en conjunt de tot el territori de Tarragona. I és una moderada recuperació i, en conseqüència, també un moderat optimisme sobre l'evolució de l'economia del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És la principal conclusió de l'informe de conjuntura que elaboren totalment i trimestralment les quatre cambres de comerç del territori, la Diputació de Tarragona i també la Universitat Rovira i Virgili. De l'estudi del primer trimestre d'enguany destaca la recuperació d'alguns indicadors, si bé es mantenen llums vermells en l'ocupació, sobretot a l'atur, que supera encara el 20%, dos punts per sobre de la mitjana catalana, i que és la dada més preocupant per als economistes. D'altra banda, com a dada positiva, s'ha detectat un augment del ritme exportador, especialment de petites i mitjanes empreses agroalimentàries i de fabricació d'aparells elèctrics i mecànics. I acabem avui el nostre informatiu també fent-nos ressò d'una xifra no massa positiva, i és que la recaptació de recursos dineraris per a Càritas Diocesana de Tortosa s'ha reduït un 25% i també un 22% pel que fa a la recaptació en espècies.
Amb l'augment d'un 45% de les subvencions oficials per a projectes, l'organització ha contrarrestat la davallada i ha aconseguit que els comptes anuals de 2015 siguin un 1% superiors respecte a l'any anterior, de 2,35 milions d'euros. D'aquests, 1,91 milions d'euros s'ha destinat directament a l'atenció a les persones, amb 11.222 ciutadans atesos de 3.722 famílies. Els ajuts alimentaris s'han reduït un 22%, però ha augmentat els dineraris destinats a cobrir despeses d'habitatge, subministrament, educació, entre altres. Aquesta demanda, junt amb la caiguda de les donacions, són alguns dels símptomes que la presumpta considera recuperació econòmica no és tan real com es vol fer creure. Càritas avisa que, tot i que hi ha més treball, ha crescut el nombre de persones que, tot i tindre feina, no cobreixen les necessitats bàsiques de les seves famílies.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
S'acosta el cap de setmana, anem a conèixer quina és la previsió per avui divendres i també la intencionalitat del temps de cara a aquest cap de setmana de catifes de Corpus amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, avui tornarem a parlar d'un ambient força càlid, les temperatures tornen a apuntar cap amunt, tot i que ara mateix tenim aquests núvols baixos que estan fent una miqueta la guitza, s'han d'anar trencant i el sol acabarà dominant a bona part de la zona, sempre acompanyat d'alguns núvols. S'espera, però, que les temperatures màximes tornin a ser molt semblants a les d'ahir. I de cara a demà continuarem parlant d'un ambient força càlid també a les hores centrals del dia. Tot i això, de cara a la tarda podran caure alguns ruixats cap a la zona dels ports i també del prelitoral. De cara a diumenge entrarà una miqueta més de vent de mestral, que el que farà també és que les temperatures no siguin tan altes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon cap de setmana. Ara mateix temperatura de 21,7 graus centígrads, una humitat relativa del 67%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'avui divendres a la Cala Ràdio. Més informació als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. I dissabte i diumenge el recull informatiu a les 12 del migdia i les 8 del vespre. I ens n'anem ja ràpidament cap a la nostra primera de les seccions. Anem ja cap al fil a zero. I és que la Fini ho ha avançat fa un moment, eh? Aquest divendres estrena un documental de la vida de la part més personal de l'alcaldessa de Barcelona, de Colau. Però entenc que també hi ha moltes altres estrenes. Per tant, ens asseiem ja a la fila zero. Anem a descobrir les estrenes d'aquesta setmana.
I com cada divendres, al Sempre amb tu, estem ja assegudes a la fila zero.
Preparades ja per presentar quines són les novetats que trobem avui a les cartelleres?
I cada setmana més pel·lícules, i no sabem, però més bones. Pel·lícules que reinventen, d'altres que semblen similars i d'altres completament noves. Per començar, sembla que trobem una Alicia diferent, no?
Sens dubte, la gran estrena d'aquesta setmana, Alicia a través de l'espejo.
¿Dónde estoy?
A ver, nerviosa,
propensa a la fantasía? El típico caso de histeria femenina. Estará curada en muy poco tiempo.
¡Detenedla!
¡Que no escape! ¡Corred!
Alicia a través de l'espejo de Disney, una nova i espectacular aventura amb els inoblidables personatges de les històries de Lewis Carroll. Alicia torna al món màgic del submón i viatja en el temps per salvar el barrete boig.
Corre!
Alicia a través de l'espejo reprèn l'acció poc temps després del final de la primera pel·lícula, amb una jove convertida en capitana d'un vaixell. Quan torna a Londres, s'adona que el món no ha canviat gens pel que fa al paper de la dona i després de traspassar un mirall, acaba de nou dins del regne del submón. Allà es retroba amb vells coneguts com el Conill Blanc, el gat Cheshire, les germanes Miriana i Ira Sebet i el barrete boig, que ja no és el mateix després de saber que ha perdut la seva família.
Él y todos.
Per ajudar-lo ha de retrobar la cronosfera a un globus metàl·lic que permetrà a Alicia retrocedir en el temps per salvar la família del barreter, encara que per obtenir-la s'hagi d'enfrontar a temps al seu propietari. Dirigida per James Bobin, aporta la seva visió personal i espectacular al món que Tim Burton va crear per a la pantalla al 2010 amb Alicia en el País de les Meravelles. La pel·lícula està escrita per Linda Wolverton i basada en els personatges creats, com dèiem, per Lewis Carroll i produïda, entre molts altres, pel propi Tim Burton. Alicia a través de l'espejo reuneix un gran nombre d'estrelles del fenomen de taquilla d'arreu del món que inclou el Johnny Depp, la Anne Hathaway, la Mia Wasikowska, l'Helena Bonham Carter, conjuntament amb veus com la de Alan Rickman, que va fer un dels seus darrers treballs abans de morir. L'estrena de la setmana, la més espectacular, Alicia a través de l'espejo.
I des d'Espanya ens arriba un thriller drama titulat El País del Miedo. Francisco Espada debuta amb aquest llargmetratge que va competir al Festival de Màlaga l'any passat. Una història d'assetjament escolar que surt de mare. Una noia de 13 anys extorsiona un xiquet de l'escola i quan el pare s'interposa comença a exigir-li diners. El País del Miedo, com dèiem, dirigida per Francisco Espada, amb José Luis García Pérez, Cristina Plazas, Eduardo Velasco, Marina Recio, Moisés Ortega. Basada en la novel·la d'Isaac Rosa, Carlos és un home pacífic que veu alterada la seva vida quan Marta, una xiqueta de 13 anys, es creua el camí de son fill Pablo i comença a extorsionar primer el xiquet i després el pare. Incapaç de defensar-se, es veu envoltat en una sèrie de situacions angustioses que el porten a una resposta desproporcionada. El País del Miedo intenta indagar en l'origen de les nostres pors com una font que ens domina i ens obliga a acceptar formes abusives de protecció. Va tindre nominació als Premis Goya i també premi a la millor cançó original, El País del Miedo.
Seguim ara amb la presentació d'un documental. El seu títol és Alcaldessa.
Cuidado, ¿eh?
¿Por qué hacen esto si no somos delincuentes? ¡Esta es nuestra casa!
¡Este desahucio lo vamos a parar!
¿Qué tenemos que echarlo? Que somos muchos más la gente desgraciada y la gente que nos quedamos sin casa, sin trabajo, sin dinero, sin hijos, porque se van.
dicen además representar al pueblo, pues la mejor forma de representar al pueblo es presentarse a las elecciones y conseguirlo con votos.
Com m'imagino aquestes gravacions que comencem avui?
La gent està farta de perdre, està farta de no pintar res, saps?
Nosotros tenemos la capacidad de cambiar eso.
Alcaldessa segueix els passos de l'Ada Colau durant un any des dels inicis de la seva candidatura amb Barcelona en Comú fins al dia del seu nomenament com a alcaldessa de la capital catalana.
Aquesta cara, posar-la, reforça la idea de que això és Ada Colau i los fans.
Tu critiques de la vella política aquest personalisme i, en canvi...
La crònica íntima dels fets amb un vídeo diari personal de la mateixa Colau i l'accés privilegiat a les entranyes de la formació ens mostra un episodi que reuneix dos arguments universals. La consecució d'una victòria històrica, paradigma dels canvis polítics del sud d'Europa, i el combat interior d'algú que té por de convertir-se en el que tantes vegades ha qüestionat. En el repartiment hi figura la pròpia Ada Colau, Jaume Asens, Alfred Bosch, Jaume Collboni, el gran Wyoming, Alberto Fernández Díaz, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello i Xavier Trias. Alcaldessa, aquest documental dirigit per Pau Faus.
Y desde Francia se arriba todo un drama. Tres recuerdos de mi juventud. Conta la historia de Paul, un hombre que recuerda la seva juventud y el seu primer y único amor. Rememora tota la seva vida centrant-se en el difícil caràcter de sa mare quan era menut, l'estreta relació que tenia amb son germà Ivan i les discussions amb son pare quan tenia 16 anys, els seus estudis a París i la seva creixent vocació per l'antropologia. Però cap record és tan fort com el d'Esther, l'amor de la seva vida. Tres recuerdos de juventud. Sobretot és... el relat d'un primer amor, amor preciós.
Seguim amb una altra pel·lícula estrenant-se avui, aquesta Què invadimos ahora? Michael Moore, fustigador dels Estats Units, torna a la càrrega amb aquesta pel·lícula fent un viatge per diversos països de manera irònica. Afirma que els envaeix i els hi planta la bandera nord-americana.
Han pasado 6 años desde la última vez que alguien lo vio. Pero cuando su nación necesita ayuda... arma secreta d'Amèrica.
Ell va a la recerca d'idees que pugui endur-se al seu país. Així, viatja a Itàlia i s'endú 8 setmanes de vacances pagades. De França, el menjar de les escoles, com si fos, de passada, un sistema tributari que suposadament finança tota mena de prestacions socials. De Finlàndia, una educació que deixen que els nens tinguin temps per poder jugar. També obté, nen així, millors resultats. D'Eslovènia s'endú la gratuïtat de la universitat, que també s'observa en altres països.
Coger las cosas que necesita de ellos y llevárselas a América.
D'Alemanya s'endú les condicions laborals, una sanitat universal que paga estades en balnearis i la memòria dels crims comesos pel nazisme. De Portugal, la despenalització de les drogues, fet que ha aconseguit que disminueixi el seu consum. De Noruega, un sistema penitenciari en què les persones, els presoners, són tractats com éssers humans i afavoreix la reinserció social. De cada país s'endú lo bo i millor.
Que bonic seria, eh?
Ell s'ho vol endur tot cap al seu país, però s'adona que moltes coses són inspirades en idees provenents del seu propi país i que en algun moment s'hi van realitzar. No són idees europees, diu, són nostres. Així doncs, conclou que els Estats Units no han de fer més que recuperar-les. Com a punt final, direm que a Espanya no van vindre a filmar res.
Pues també podem prendre la nostra dieta mediterrània, que
pues
no els aniria malament.
Algo tenim.
Tenim una comèdia italo-eslovènia francesa. Se'n diu Zoran, mi sobrino tonto.
Aquí està.
Vingues de la salut. La paz en funeral.
Sota la direcció de Matteo Oleotto, amb Giuseppe Battiston, Teco Celio, Roc Prasnicar, Roberto Citran. Ens presenta a Zoran, que és un vinater set ciències, que tot ho sap, està cansat de tot, té un amor, un humor punxant i fotaire, i viu en una bucòlica regió de Friuli, a dos passos d'Eslovènia. Antics amors, melancolia, pors, tot canvi li porten tot el dia al sofà, a la bodega, i de la bodega al sofà. Però li arriben notícies d'Eslovènia, on una tia de la que ni se'n recordava li deixa una curiosa herència. Li deixa d'herència un nebot, que és una mica tonto, el que ha d'ajudar a superar aquesta pèrdua.
Concentration.
Mio nome presteso è Zoran Spazzapan.
Chiamati come vuoi, l'importante è che devi stare muto.
Plena de personatges pintorescos, envoltada d'un entorn idíl·lic, Zoran és una comèdia sense complexes. Des de l'humor ens parla de les qüestions més senzilles de la vida, com seguir avant, fer front als problemes i, sobretot, madurar.
Aquí està.
Zoran va obtindre el Premi del Públic al Festival de la Setmana de la Crítica de Venècia. Es tracta d'una història d'afecte i evolució emocional d'una curiosa família. Un alcohòlic que s'ha de cuidar del seu nebot. Li pregunta, saps com es diu la teva malaltia? Amor. El vi és la salut, l'aigua la malaltia. Zoran, mi sobrino, tonto.
La següent pel·lícula és Magallanes, una memòria, culpa i perdó al Perú. És el debut en la direcció de l'actor peruà Salvador del Solar. Magallanes va ser premiada a Sant Sebastià i nominada als Goya. Relata la trobada en un taxi de Lima d'un exsoldat de l'exèrcit peruà, Damián Alcázar, i una antiga membre de Sendero Luminoso, la Magalí Soler. Un film sobre la memòria, la culpa i el perdó. Magallanes.
I del Brasil ens arriba un drama de Felipe Barbosa, Casa Grande. És un cinema sense estridències, sense grans denúncies, però molt eficaç i que posa en evidència un món on les desigualtats són molt grans. Ambientada en el món de l'èlit social de Rio de Janeiro, la història conta d'un adolescent que lluita per escapar de seus pares sobreprotectors, a temps que la seva família entra a la bancarrota. El film ens situa des del començament en el territori dels que creuen tenir-ho tot. Una gran casa amb piscina, jardí, molts llums que es van apagant a poc, com es va apagant també la fortuna i l'aparença d'aquesta rica família amb bancarrota econòmica i moral. Jan, el fill gran, és el fill conductor d'aquest desastre. Si la pel·lícula comença una nit a la gran mansió, sembla lògic que acabi un matí en una favela. Entremig, la història de Jan, el seu pare Hugo, la seva mare Sònia i un fer-se adult en un món que mai no tornarà a ser el d'abans. Casa Grande.
Seguim ara amb Lobo, pel·lícula nominada als Oscars i premiada a Venècia. La història ens transporta al 1916 al desert de Badi Run, a Jordània. Mentre la guerra s'escampa a l'imperi otomà, Hussein educa a Lobo, el seu germà quasi adolescent, en una comunitat beduïna, tradicional i aïllada. Una nit, la tranquil·la existència dels dos es veurà interrompuda per l'arribada d'un oficial de l'exèrcit britànic i el seu guia. Ells volen, li demanen a Hussein que els guiï en un viatge misteriós fins a un pou d'aigua en la vella ruta dels peregrins. Hussein no pot negar-se per por a deshonrar la memòria del seu pare, el cap de la tribu que ha mort recentment. El grup se'n va i Lobo decideix seguir-los. Aviat hauran de fer front a les inclemències d'aquest solitari viatge acosat per vàndals i també revolucionaris. Quan Lobo es queda sol i ha de fer front als seus potencials enemics, aprendrà amb rapidesa el significat de les paraules com traïció, responsabilitat, maduresa i assumirà el significat del nom que li va donar el seu pare, Lobo.
I l'última proposta ens porta a la Toscana.
Hace 10 años había un par de médicos en el cantón.
¿Qué le ha pasado?
Vamos. Pero
había... Ens arriba des de França una pel·lícula carregada d'humanitat i optimisme. Un doctor en la campiña.
En el futuro.
Una pel·lícula de Thomas Leighty.
Sí, ya lo sé. Llego tarde. Todas esas pastillas no la curarán, pero conozco a la persona que lo hará. Es usted.
Gracias, doctor.
¿Me quito el pantalón?
No.
Un metge que treballa en una zona rural és diagnosticat amb un tumor que s'ha de tractar urgentment i li envien una metgessa recentment llicenciada perquè l'ajudi.
¿Ha trabajado en un pueblo?
No, acabo de terminar-la.
Tota la gent d'aquesta petita zona rural pot comptar amb Jean-Pierre, el metge que els escolta, els cura i els tranquil·litza a qualsevol hora del dia dels 7 dies de la setmana. Quan cau malalt, accepta l'arribada de la doctora Natalie, recent arribada des de l'hospital, recent sortida de la facultat, perquè l'ajudi. Però se les arreglarà per adaptar-se a aquesta nova vida i, sobretot, aconseguir el repte de substituir aquell que es creia irreemplaçable.
¿Por qué lo hace? ¿Por qué?
L'evolució de la relació configura el cor d'una obra basada en la comprensió d'un escenari amb problemes i particularitats molt diferents dels d'un grau ciutat.
¿Qué les pasa a esos patos? Querían atacarme.
Eso no son patos.
Una pel·lícula carregada d'humanitat, com dèiem, una pel·lícula carregada d'optimisme. Ha estat l'èxit de l'any a França amb molt bones crítiques.
El què?
Un doctor en la campiña.
Setmana de pel·lícules premiades, guardonades, setmana de pel·lícules també molt interessants, les que tenim avui. I si et sembla, podem acabar ja amb el repàs a la taquilla de la setmana passada. Tenim a Espanya en primer lloc a X-Men Apocalipsis, seguida per Angry Birds, la pel·lícula. En tercer lloc, El Libro de la Selva, que fa 6 setmanes que està en cartellera i de moment és la que aquí té més recaudació feta. En quarta posició, Capitán América Civil War, seguida en cinquena per La Bruja, en sisena, Espías, Des del Cielo, en setena, El Olivo, en vuitena, Kiki, El Amor se Hace, que ja fa 8 setmanes que està en cartellera, seguida de La Noche Real i Tini, El Gran Cambio de Violeta.
Als Estats Units d'Amèrica, Angry Birds, la pel·lícula en primer lloc. La segona, Capitán América Civil War, 3 setmanes en llista, recaudació... De, bueno, se'n van los ulls. $347,390. En tercer lloc trobem Malditos Vecinos 2, en quart Dos Buenos Tipos, El Libro de la Selva en cinquena, Money Monster, sisena de Dunkins, el setent, Zootrópolis, 12 setmanes. Aquesta pel·lícula d'animació, però té menys en recaudació total que la que comentàvem, la de Capitán América. A novè, Les Cròniques de Blancanieves, El Cazador i la Reina del Hielo, i la última, Feliz Día de la Madre, en el lloc número 10. 4 setmanes en llista.
Doncs bueno, teniu un cap de setmana per disfrutar, per poder també anar al cinema, tot i que recordem que aquí a la nostra població tenim una agenda també molt plena d'activitats.
Hi ha temps per a tot, per anar a confeccionar catifes, per anar a visitar-les, per anar a veure la mostra que presenten les dones endavant, també els projectes dels joves de l'institut que presenten dissabte al matí al CIP, com anar a veure el primer equip de la Cala. Nombroses activitats a l'Ametlla de Mar i un ratet per anar al cinema i aquestes bones pel·lícules per disfrutar-les i gaudir-les en família. Anem a la publicitat i tornem amb la nostra entrevista.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Vols estar informat del que passa al poble? Subscriu-te al butlletí setmanal de la Cala RTV. Envia'ns un correu a lacalartv@ametllamar.cat posant a l'assumpte subscripció butlletí. Mai ha estat tan fàcil estar informat.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest divendres. Anem ja amb el temps de l'entrevista avui amb l'alcalde del municipi, amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni. I tot just, no han passat ni 24 hores d'aquest anunci que coneixíem ahir al vespre, de que l'Ametlla de Mar, en el seu pròxim ple ordinari d'aquest mes de maig, doncs també revocarà aquest títol honorífic i perpetu d'alcalde i també de fill adoptiu al dictador Francisco Franco. També era d'un dels municipis que doncs, l'any 64 va aprovar de la mateixa manera que ho va fer Tortosa en el plenari municipal de l'època aquest títol. Senyor alcalde, bon dia.
Bon dia.
Notícia que, lògicament, en aquests dies on Tortosa doncs, demà dissabte viurà aquesta consulta sobre el monument i on també doncs, va transcendir aquesta informació sobre que encara estava dins, doncs, encara quedava aquest títol, doncs entenc que des de l'Ajuntament es va consultar, es va buscar, es va intentar indagar si l'Ametlla de Mar també tenia aquest títol i, efectivament, així era.
Sí, són feines potser que s'havien tingut que fer doncs, en la transició. De fet, sembla ser doncs, que encara estem en una transició. Espero que sigui cap a una transició, un nou país. I bé, doncs, arran de buscar, perquè en aquella època doncs, segurament que es devia fer a tongades, doncs, quan se demanava doncs, que els ajuntaments doncs, passessin a aprovació aquest tipus doncs, de mencions honorífiques, no, doncs, com nomenar, doncs, el dictador, doncs, alcalde honorífic i perpetu, doncs, que ens trobem a diferents poblacions. Em consta, doncs, que es va detectar a Tortosa, però també em consta que a Flix, a l'Ametlla de Mar, a la Cala, i segurament, doncs, que hi haurà altres municipis. I bé, doncs, se tracta, doncs, de normalitzar una situació, doncs, penso que bé, doncs, no cal, i bé, doncs, això es tracta, se tractarà de revocar, doncs, este nomenament, aquest acord de l'any 64, doncs, en una època, doncs, complicada, on, doncs, s'anomenava, doncs, alcalde honorífic i perpetu, doncs, el dictador Francisco Franco.
Ho comento perquè no eren conscients, entenc, que cap dels regidors municipals ni alcaldes tampoc dels diferents governs han anat passant pel municipi, i no només aquí a l'Ametlla de Mar, sinó a molts municipis, donada que s'ha generat una sèrie de sorpresa al trobar, doncs, encara quedava aquest títol honorífic d'alcalde honorífic i perpetu a molts municipis.
Bé, doncs, sabeu que això, doncs, és una aprovació que es devia fer a l'època, com una cosa, doncs, que en aquella època devia ser normal en un ajuntament, doncs, com hi havia, però ara, doncs, hem de ser també, doncs, conseqüents, doncs, en què en una situació, doncs, de democràcia com la que avui vivim, doncs, no pot ser que un ajuntament, doncs, encara tingui, doncs, este acord, aquest nomenament, i d'això es tracta. Revocarem l'acord, doncs, pel qual comentàvem, igual com també a la vegada, cercant amb els arxius de les actes, doncs, dels plenaris, també vam trobar, doncs, un acord on nomenava fill adoptiu a un personatge també com és Francisco Labadie, que de fet sabeu que tenim un carrer, que és, doncs, sí que és una persona, doncs, que a la seva època, doncs, no hi ha cap dubte, doncs, que devia ajudar des de la posició que estava, però, bueno, també ho va fer Franco, per exemple, doncs, amb un poble com pot ser, doncs, Villafranco del Delta, no?
Actual poble nou.
I de fet, perquè si no, doncs, aquell poble segurament no existiria, però de fet, doncs, en una època, doncs, democràtica com sortosament, doncs, vivim, doncs, val la pena, doncs, oblidar, doncs, en aquell passat, doncs, predemocràtic i dictatorial.
Per tant, m'avança que, a part de traure aquest fill adoptiu a Francesc Labadie, també s'estudiarà el possible canvi de nom del carrer?
Sí, el que passa que ho estem estudiant, perquè també, doncs, pensem, ara el que farem serà treure-li l'acord, revocar l'acord de fill adoptiu, doncs, de l'Ametlla de Mar, doncs, perquè també, doncs, era un personatge, doncs, vinculat, doncs, a la Falange i també, doncs, a les Jones, i després, mm-hmm, també fundador de la Fundació Francisco Franco, també de Plataforma 2003, i pensem, doncs, de que també, doncs, hem vist escrits, hem estudiat àudio seus, i la veritat és que és algo, doncs, que queda molt llunyà i molt allunyat també de l'època democràtica, doncs, que avui estem vivint. Penso que no hem de fer cap escarafall, és posar, normalitzar una situació, i pensem, doncs, de que amb el plenari, doncs, que se celebrarà, doncs, treure, revocar aquest nomenament de fill adoptiu, i més endavant, quan tinguem, doncs, estiguéssim convençuts, doncs, havent fet, doncs, les consultes als historiadors del poble i a la gent, doncs, que pot aportar, doncs, més coses a la cultura i també que pugui ser més útil per poder, doncs, donar altres noms, doncs, a alguns dels carrers, doncs, que podrien ser, doncs, lligats amb un passat que no hi volem tornar.
Uh-huh. Per tant, això es portarà a debat al pròxim ple ordinari del mes de maig, el pròxim dimarts, dia 31. N'estarem ben pendents d'això, entenem, doncs, que és un tema que ja causa rebombori a través de les xarxes, però aquest ple també portaran damunt la taula un altre punt, en aquest sentit, més recent, però que porta des de fa temps damunt la taula, que és la residència, i en aquest cas un canvi en el contracte.
Sí, la veritat és que és una qüestió, doncs, que ens ha ocupat moltíssim temps, doncs, les negociacions amb l'empresa constructora. Recordem, doncs, que no se li ha pagat només que 3 factures des del 2012, des de que es va acabar la residència. Això volia dir, doncs, que teníem, doncs, un contenciós posat a l'Ajuntament, que, per suposat que d'arribar a la finalització d'aquest contenciós, doncs, hagués suposat el pagament de molts de diners més encara a l'Ajuntament per totes les costes que això podia suposar. Avui en dia ja ens podien reclamar un valor d'entre 2,5 milions i 2,8 milions, crec, de factures fora de termini, i finalment han pogut arribar a un acord que, pues, bueno, que pues, mira, nosaltres estirem contents de pagar, contents de pagar, allò que diem, doncs, que qui paga descansa, qui cobra més, però la veritat és que això ens evitarà problemes i bueno, també ens posarà limitacions, perquè això vol dir que haurem de destinar 450.000 euros anuals, doncs, per a que havíem contemplat en aquests actuals pressupostos per a poder fer front, doncs, a aquestes obligacions, doncs, que finalment hem pogut acordar des del primer moment que vam acordar la suspensió, doncs, de les accions legals en contra de l'Ajuntament i en quan poguéssim aprovar per plenari de l'Ajuntament i també, doncs, de l'empresa pública, perquè recordem, doncs, que la residència es fa, doncs, via empresa pública, la que la gestió, i això, doncs, ara tampoc no ho podem canviar. Uh-huh. Una vegada això es tira, doncs, ja retiraran del tot doncs, este contenciós, que ens podria suposar encara més perjudicis.
Per tant, doncs, esperem, doncs, aquesta aprovació al plenari municipal per tal, doncs, d'evitar-ho. Seguim avançant. Li faré ara com un prequi pregunta, perquè li trasllado algunes de les impressions que recollim des dels mitjans de comunicació a través de les xarxes socials. Hem vist alguns comentaris sobre la prohibició d'entrar gossos, d'entrar animals de companyia en alguns parcs del poble, com per exemple el Parc del Bon Repòs. Per què han pres aquesta decisió des del govern municipal?
Bé, ho hem tingut que fer, no ens agrada fer-ho, no ens agrada fer-ho, però ho hem tingut que fer almenys temporalment, perquè després, doncs, d'avisar, després de fer-ho públic, doncs, que sobretot s'anés molt en compte, doncs, amb la, pues, bueno, amb les caques, doncs, dels animals de companyia, dels gossos, doncs, que estava, pues, ple i bé, doncs, no hem pogut fer-ho d'una altra manera que prohibir, doncs, almenys, doncs, lo que és dins de lo que és lo parc, doncs, que hi ha prohibit l'accés, no? Bueno, estem veient, doncs, que almenys pensa que allí juguen molts de xiquets i moltes xiquetes i la veritat és que era molt difícil doncs, poder controlar-ho. Bé, doncs, de tot és sabut, doncs, que també no tenim la capacitat tampoc per a que hi hagi vigilància, un gran nombre, doncs, de vigilants o de policia, doncs, per a que puguin controlar i puguin, doncs, i això vol dir, doncs, que havíem de fer alguna solució. I ja et dic que és un tema, doncs, que és temporal, que si més endavant doncs, poguéssim retornar-ho a que puguin, doncs, entrar els gossos, doncs ja ho farem, però la veritat és que ja no sabíem què fer i bé, doncs, a grans problemes, doncs, grans solucions.
Doncs, resposta donada en aquest sentit. Anem a parlar sobre altres qüestions, canviem d'assumptes. Estarem pendents, doncs, del ple de dimarts, però ara ens agradaria parlar, ens agradaria comentar altres qüestions. La setmana passada es va presentar a la sala d'actes de l'Ajuntament el butlletí del primer trimestre de 2016 de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre, on, doncs, els catedràtics auguren unes bones previsions econòmiques per al sector turístic del territori, també pel de l'Ametlla de Mar, i van donar alguns indicatius, alguns indicadors que podrien, doncs, marcar el perquè d'aquestes bones previsions. Com ho acullen això des de l'Ajuntament?
Bé, doncs, amb optimisme, perquè també la presentació que fèiem tot just aquí a la Cala era potser no en lo millor dels trimestres, doncs, que podíem veure els números, doncs, perquè és un trimestre, doncs, on normalment és un dels trimestres anuals on les dades poden ser les més pessimistes, no?, de l'any, no? Bé, tot i això, doncs les dades, tot i que són preocupants, perquè encara, doncs, la crisi, encara estem immersos, doncs, en aquesta crisi i no hem d'oblidar, doncs, la manca de llocs de treball i també, doncs, de falta d'oportunitats, que encara hi ha massa gent, doncs, que no té feina, i això és una cosa que no hem d'oblidar i que hem de lluitar per a que això, doncs, tombar aquesta situació. Però tot i això, doncs, bueno, hi ha l'esperança esta, doncs, de que vindran trimestres, doncs, més positius i més que res, doncs, perquè entrem a l'estiu, doncs, i això doncs, farà que hi hagi més oportunitats de feina, i amb això doncs, fa que també doncs, estiguéssim alerta del que poguéssim anar ajudant també per millorar. I sobretot doncs, és important també anar seguint doncs, estos estudis, perquè veus una mica doncs, en quins sectors econòmics doncs, hi ha més auge econòmic i on, doncs, hi ha, on se punxa més. No? I llavors a partir d'aquí jo crec que és un bon mitjà per a que poguéssim veure quines polítiques doncs, allí on fallem i aquelles coses que es puguin analitzar per a després rectificar i fer millor.
Veurem doncs, els indicadors de cara als pròxims trimestres. Entenc que també tot va lligat una mica doncs, amb l'estacionalitat del turisme en aquest sentit, un municipi on aquest sector, doncs, si no el lidera, és un dels més importants. Veurem doncs, els indicadors econòmics i en aquest nivell d'ocupació al municipi en els pròxims mesos. Justament també la passada setmana, en aquest cas el cap de setmana, dissabte, la platja de Sant Jordi va ser escenari d'un dels nous spots publicitaris de l'Agència Catalana de Turisme, de Catalunya Experience. Entenc que, doncs, que triïn la Mella de Mar com a un dels sis indrets catalans on realitza doncs, aquests anuncis televisius i publicitaris. Omple de goig.
Sí, perquè és una forma de fer una propaganda i una publicitat que diria que serà més intens, però que és de l'ordre de la càmera del temps de TV3. O sigui, tot i que la càmera del temps de TV3, que es va instal·lar, doncs dona molta oportunitat durant molt de temps, perquè això ho tindrem molt de temps, jo crec que la importància de que es pugui realitzar l'espot de Catalunya Experience al nostre poble, la nostra població, té aquest nivell, té un nivell molt potent d'arribada. O sigui, això, lo profit que en podem traure a nivell publicitari, diríem que val moltíssims de diners si ho haguéssim de pagar. Llavors jo crec que hem d'estar molt contents de que poguéssim el nostre poble, el nostre estimat poble, les nostres cales, en aquest cas Sant Jordi i el castell, doncs formi a part, hagi estat triat per a que sigueu una de les imatges, doncs, un dels spots doncs, que sortiran per a promocionar Catalunya Experience, i això vol dir que estem en un anunci molt potent i també que ho fa de manera global.
Parlant de platges, en el passat ple municipal l'oposició li va preguntar sobre la neteja de les platges o la no neteja de platges. Com està aquesta situació de cara a la temporada d'estiu? Tenen alguna novetat al respecte?
Anem fent. Sabeu que també a vegades la cruesa de la meteorologia, doncs dels llevants, del gargal, d'allò que ens porta l'alga doncs, a les platges, doncs, fa que sigui més fàcil, que necessitem més recursos o menys recursos. Però en aquest cas, en concret, el que sí que vull dir és que des de la regidoria d'obres i serveis també hem fet una gran feina buscant i trobant una màquina que bé, doncs, que ho vam provar aquesta setmana i que el resultat és positiu, una màquina que la Mella de Mar ho compra de segona mà i no passa res, vull dir, som conscients de la situació econòmica que tenim, però ens farà molt bon servei pel que sembla, i és una màquina doncs, que ens ajudarà a traure l'alga, sobretot amb una millora important, que és que necessitarà menys personal per a poder netejar les platges, i a més tenim l'avantatge de que fins ara, quan utilitzàvem les pales dels tractors doncs, per a la pala del tractor doncs, per a recollir l'alga, el problema que teníem afegit era que també ens enduíem l'arena de les nostres platges, que sabeu que també costa molt després a recuperar o que torni. No? I amb aquesta màquina el que aconseguim és traure l'alga però sense prendre l'arena. I també, bueno, ho dic també perquè segurament que farà gràcia si algun dels nostres veïns i veïnes doncs, veu un artefacte doncs, per les platges. Espero doncs, que sapiguéssiu que és una màquina que hem comprat, que s'utilitza i que es fa anar a moltes dels municipis veïns amb platges de sorra, i jo crec que bé, doncs, de moment el resultat és bo, esperem doncs, que pugui durar i que també doncs, poguéssim treure un bon profit.
Ens queda poc temps de l'entrevista, no voldria abans preguntar-li com a vicepresident primer de l'Associació de Municipis per la Independència. Aquesta setmana es van reunir amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la presidenta Neus Lloveras, vostè com a primer vicepresident, una visita entenc institucional en aquest sentit. Què és el que van poder tractar, què és el que van conversar, van buscar punts d'acord amb el Parlament?
Sí, l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, és un braç més de que conforma doncs, a les associacions, aquells que estem doncs, fent accions per aportar, ajudar a portar el país cap a la llibertat. Se suma doncs, amb això doncs, a l'ANC, a l'Òmnium, però també hem de tindre en compte doncs, els organismes doncs, com govern i també doncs, la nostra doncs, institució com és el Parlament, on està la sobirania del nostre país. I bé, doncs, era, si era una trobada doncs, formal amb... doncs de presentació de la nova executiva a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i també doncs, bé, doncs vam aprofitar doncs, per parlar doncs, d'aquells treballs, d'aquelles accions doncs, que s'estan portant a terme, d'aquells projectes doncs, que com a AMI ens han proposat, que és treballar per incloure a l'Associació de Municipis per la Independència doncs, aquells municipis doncs, més grans, que també són més difícils, però que també doncs, buscar les fórmules, com pot ser doncs, les consultes, o també doncs, buscar alguna altra fórmula doncs, per a que s'hi sentien còmodes i que puguin entrar. Hi ha converses en Badalona, hi ha converses en Barcelona, doncs, i bé, doncs, en positiu i treballant i sobretot fent costat doncs, al Parlament i a la comissió d'estudi doncs, recentment creada fa dos mesos, potser, doncs, que presidida per Lluís Llach i també doncs, n'hi formem part. I bé, doncs, que treballar junts i compartir coses per a poder fer doncs, un país millor.
Alcalde, estem en recta final, fora de temps totalment, no podem marxar sense parlar de la cita obligatòria d'aquest cap de setmana, tant dissabte a la nit, demà dissabte a la nit, com diumenge, 32è any consecutiu de les catifes de Corpus a la Millena.
Sí, 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 doncs és una gran tradició, ja és una gran tradició del nostre poble, doncs les catifes de Corpus, i bé, doncs, este dissabte, també doncs, demanar que la gent doncs, hi participi. Que a vegades se fa pesat, però no sempre, perquè també passes un bon rato xerrant en un, xerrant en l'altre, i també doncs, crec que el resultat és bo. I també hem de dir que col·laborant amb les catifes aportem també un granet d'arena, perquè no deixa de ser un cap de setmana on tenim una gran afluència de gent, i això ho suma a totes les activitats que anem fent, tots els esforços que com a poble doncs estem fent. Jo crec demanar això, aquesta petita ajuda, sigui a una hora, sigui a dos, una mica a la nit, per a poder ajudar que pugui sortir bé, i que a més també l'orgull de poder saber que un trosset d'aquella catifa doncs, també està feta per cada un dels nostres veïns.
El veurem este dissabte a la nit, alcalde?
Apuesto.
Apuesto, ens trobarem. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat i per haver repassat en al llarg d'aquests minuts d'entrevista l'actualitat municipal d'aquests darrers dies. Dissabte a la nit, doncs, aquesta confecció, diumenge durant tot el dia, doncs, les catifes de Corpus engalanaran als carrers del municipi, i dimarts ple ordinari del mes de maig estarem pendents de tot el que representa, tant per la qüestió franquista per un costat com també per la gestió municipal, l'acció municipal habitual doncs, del govern. Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies i bon cap de setmana.
I anem avançant, és en divendres i no podem descuidar el nostre apartat de les xarxes socials, que ha estat el més viral, el més trending topic aquests dies. Qui era la dona de rosa?
Xarxes socials ja per tancar el nostre programa de divendres. Amillo, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Va, avui posarem punt esportiu a les xarxes socials. Ens hem de parlar d'aquesta final de la Copa del Rei entre el Futbol Club Barcelona i el Sevilla del passat diumenge, que a nivell futbolístic va ser un programa interessant, ja ho van parlar els nostres companys de la Pachanga, però a nivell de xarxes socials també va deixar moltes qüestions, com per exemple les estelades.
Bé, la veritat és curiós, no?, que un esdeveniment d'esta magnitud, no?, lo que es reflexa després a les xarxes socials, no?, lo que la gent interessa, lo que la gent reprodueix, lo que la gent reenvia i lo que la gent posa likes, no?, que, bueno, lo tema de les estelades i la controvèrsia, no?, entre les imatges que van sortir a nivell nacional i a nivell internacional, de la grada em refereixo, no a nivell esportiu, i les imatges a nivell català, no?, jo crec que no tenia res que veure, pareixien dos camps de futbol bastant diferents.
Sí, la veritat és que es veia molt moviment a l'afició sevillista i, en canvi, la blaugrana sembla que ell mateix, però no tan cadeta, la mateixa dona, el mateix nen, repetint-ho tota l'estona. I hem de dir una cosa, la setmana passada amb la Eva dèiem potser queda desfasat, evidentment va quedar desfasat el que vam dir aquí a la secció, perquè finalment es va permetre entrar a Estelades al recinte de l'estadi. Per tant, en aquest sentit, doncs, bueno...
Jo crec que va ser una decisió encertadíssima, no sé, més enllà de tendències polítiques, crec que l'Estelada no representa en absolut una tendència violenta, que és un... No, jo crec que van encertar-ho i, a més, la llibertat d'expressió és, trobo, que lo que prima davant de tot.
Lo que prima,
no?
Evidentment. Això va ser una de les controvèrsies en aquest sentit, i és que, bueno... Bueno, va ser un dels temes, però més enllà dels jugadors, més enllà del bon futbol que van fer alguns d'aquests jugadors, més enllà, doncs, de les imatges dels jugadors del Barça celebrant encara a peu de gespa quan la gent ja marxava, doncs, la victòria de la Copa del Rei.
I de les imatges dels jugadors amb els fills, perquè ara coneixem
també,
a tots els fills, ja.
Tots els fills, també, sí. Ja, això també és veritat. Vam tindre també un altre protagonista.
Jo, en vez de dir un altre, diria la protagonista.
La protagonista.
Perquè el hashtag La Mujer de Rosa va ser trending topic, no només a Twitter, sinó a moltíssimes xarxes, i se'n va endur l'empalme, el protagonisme real de la final Barça-Sevilla.
Mm-hmm. I, a més, hem de dir que aquesta dona que apareixia de rosa, doncs, semblava que estava així mitja dormint. Estava justament darrere de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i es tracta que és la dona d'Àngel Maria Villar, el president de la Federació Espanyola de Futbol, allò que li diuen el Villarato, eh? Per tant, lògicament i justament, doncs, va causar més rebombori després a les xarxes socials.
Jo, bueno, per estar casada amb qui està casada, jo trobo que a aquesta dona lo futbol li agrada ben poquet.
Ben poquet, eh? O, bueno, ja, com era la pròrroga, era diumenge, ja, tot el cap de setmana, ara a les 12 de la nit, potser ja s'estava dormint la dona, eh? Potser que ja no podia aguantar més.
La veritat és que feia un aspecte pobre, que s'estava cansant i tenia ganes de marxar, i bueno, i així va ser, clar. I esta dona no sabia que realment lo posto que ocupava. Estava detrás mateix de la Colau, del president del Barça, bueno, de les autoritats que allà, los focos, les màquines, les càmeres de fotografia estan centrades constantment. Qualsevol gesto és interpretat. Clar, estàs detrás d'esta gran atenció... Bueno,
o la dona sense problemes va dormir.
Se va dormir.
Ja està. No passa res. Bueno, tot pot passar. En un camp de futbol segur que pot passar de tot. Després seguirem parlant d'esport i amb una altra qüestió que no deixa de ser curiosa, ja ho veureu. Abans, però, ens quedem a Madrid i el mateix diumenge del partit, però al matí, i és que, com ja sabem, doncs, hi va haver una manifestació neonazi a la capital espanyola, on, doncs, tot no va sortir sota lo previst, en aquest sentit, perquè diferents persones, doncs, van intentar, i entre cometes ho dic, provocar reaccions per part d'aquests neonazis. I, a més, reaccions boniques.
Bé, jo crec que va ser, doncs, bueno, una llibertat d'expressió. Jo crec, bueno, era una manifestació que estava aprovada pel govern de Madrid, aprovada amb unes insígnies que sí que inciten a la violència, en este cas. I, bueno, doncs, hi ha la foto que es veu, no?, és, doncs, bueno, un parell de xics, un parell de gais que s'estan besant davant d'ells, no?, doncs, per la tolerància, per la llibertat sexual, per la llibertat d'expressió. I a mi no m'estranya com aquesta gent, pues, de la manera que d'això, que es van aguantar com
no,
se van aguantar.
Van fer-los alguns crits de maricons i de sidosos, i que bé, els mateixos homosexuals, doncs, aquesta parella que es va besar, doncs, davant d'aquesta manifestació, va dir que va ser fruit de la ràbia que tenien de veure que es permetia doncs, aquestes consignes, no? o aquesta manifestació.
Sí, i a part també veïns dels carrers on passaven també van increpar els manifestants, no? Perquè estaven en contra pues, bueno, d'aquesta ideologia. No?
Els van tirar, em sembla, que alguns elements, ous i coses d'aquestes, des d'alguns balcons al seu pas, quan anaven passant.
Va haver un tuit també molt, molt retuitejat, no sé de qui era, no me'n recordo el nom, que posava, no utilitzeu més la paraula maricón per a insultar amb algú dient-li covard, perquè el que han fet aquests dos nois, la veritat és que de covardia no en va tindre cap, no? Davant de cents de persones neonazis besar-se, pues, bueno, allò de covard no tenia res.
Tema fotografia, la fotografia sempre està present, doncs escoltem, i ara, Dami, tu i jo ens podríem fer un selfie aquí, ja sempre ho diem, hem de fer un periscop un dia el fem, ho posem a l'agenda abans de les vacances. Però és que això del selfie, de fer-se la foto un mateix, no és nou, sinó que ja es va inventar fa 25 anys.
Doncs bueno, si hem de retrocedir amb el món cinematogràfic 25 anys, i suposo que els que ja tenen una edat recordaran pues, una mítica ja, i amb el temps ja, pel·lícula d'autor, no? Thelma i Lewis, de Ridley Scott, amb la Sharon i la Gina Davis, eren dos xiques que emprenen un viatge molt interessant, descobreixen amb el viatge a Brad Pitt, que va ser el descobriment com a futura estrella, i abans d'arrencar hi ha una imatge que és la imatge més típica de la pel·lícula, que són elles dos fent-se un selfie, però no s'ho feien, fa 25 anys no s'ho feien amb un mòbil, sinó s'ho feien amb una Polaroid.
Clar, canviava l'assumpte, tot i que de Polaroids encara em sembla que en queden, però ja són per Instagram, ara? O alguna també em fa, em sembla, impressió en paper. També et pots fer selfie encara avui en dia i tindre la fotografia a la mà. Ho hem dit, avui parlaríem també d'esports. I d'esports parlarem sobre els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro d'aquest 2016. I atenció... Atenció, perquè la notícia no té res que veure amb el món esportiu.
Però bueno, és un rècord també, no?
És un rècord.
Diu que és el primer rècord de les Olimpiades de Rio.
Ja, abans que se celebrin. I a més, un apunt. Bueno, potser és esport, també. És esport, però no és de competició, és d'esport,
Bueno, la veritat és que jo no sé si a què van a Rio, si a fer esport o a fer una mica de desgast, perquè després les proves surten igual.
Per
a
l'hi
de
tensió, potser,
Jo sé que al futbol sempre hi ha un els concentren un dia abans per obtindre els allí tranquil·lets,
relaxadets
i no gasten energia, no?
Atenció, que ara després donem les xifres grosses, 42 condons, preservatius, per atleta olímpic als Jocs de Rio. 42, la mitjana.
Claro, no, quants dies estan allà? Perquè clar, uns deuen estar un mes o 15
dies. 17 dies de competició.
17 dies, però surt quasi a 3 o 3, algo més de 3 per dia, no?
I és que el Comitè Olímpic Internacional repartirà entre els atletes 450.000 condons, 100.000 de preservatius femenins i 175.000 pots de lubricant.
Bueno, és el que diem. Almenys que tinguin curiositat, que s'esperien després de fer les proves atlètiques o les proves esportives a gastar los preservatius, no? Perquè, claro...
Això es donarà en total a unes 17.000 persones, que són els 10.500 esportistes, tècnics i altres membres de les delegacions, així com entrenadors, directius i, bueno, i els atletes, lògicament. Això és el triple del que es va oferir a Londres de 2012, que va ser, resulta, el més alt fins ara avui. I que, bueno, que són, com dèiem, més de 42 preservatius per atleta en els 17 dies de la competició. A més, t'he de dir a mi que als Jocs de Londres, als passats Jocs Olímpics, el diari, el tabloide The Mirror, va explicar que les aplicacions mòbils per lligar, aquestes aplicacions doncs, per conèixer gent, van col·lapsar-se durant els Jocs Olímpics. Es van arribar a col·lapsar. Per tant, a la sombra del que veiem a través de les televisions de l'activitat esportiva, déu-n'hi-do...
Ara podem entendre perquè estos disgustos que agafen alguns i algunes atletes quan no poden anar, a les Olimpiades, no?
Bueno, ja veieu, no? Que la... Tot i això, una... tot i que ho ironitzem una miqueta aquí a la secció de les xarxes socials, evidentment, nota positiva i molt positiva al sentit de que la protecció i la prevenció sempre són elements claus importantíssims en les relacions sexuals i, per tant, en aquest sentit, jo posaria damunt al Comitè Olímpic Internacional per distribuir doncs, tants preservatius entre els esportistes i evitar així, no només... Hi ha embarassos no desitjats, lògicament, també malalties de transmissió sexual, que això, evidentment, és important.
Totalment d'acord.
I anem ja amb l'últim dels vídeos que aquesta setmana doncs és viral a Facebook, eh? Si recordeu més, jo diria, Dami, no ho sé, que al YouTube el vídeo més vist és el Gangland Style.
Crec que de la història de YouTube, sí.
De la història de YouTube, el més vist és Gangnam Style. No recordo les visualitzacions, però déu-n'hi-do.
Milions, segur.
Però
molts.
Ja tenim el que és el primer vídeo més vist de la història de Facebook. I es tracta de...
Se tracta d'una noia, d'una dona que està dins d'un cotxe. I mireu lo que lo sorprenent de les xarxes socials, no? En el que s'ha convertit un viral, i amb 190, més de 190 milions de visualitzacions. És una senyora que està dins d'un cotxe, se'n riu, és molt simpàtica, agafa una careta de Chewbacca, se la posa i li fa molta gràcia. I això s'ha convertit en el vídeo rècord de visualitzacions a Facebook.
Atenció, anem a posar dades. 54 milions de reproduccions. I pujant. 54. Porta més d'un milió de likes, que és... Ja ho voldríem tindre-ho també, Dami, això, eh?
Hosti, si volíem tindre-ho.
I un milió i mig de comparticions. És a dir, que un milió i mig de persones han agafat i han dit anem a posar-ho també als nostres murs de Facebook. Déu-n'hi-do, eh?
És que, clar, és el gran secret, no? Com fer un vídeo viral. A vegades és que et pots trencar el cap amb la imaginació, amb empreses. Hi ha empreses, hi ha realment cracs, community managers, que es trenquen el cap. I això, doncs, bueno... una persona anònima ha penjat este vídeo d'una senyora que es posa la careta de Chewbacca, de la Guerra de les Galàxies, i allà va les visualitzacions i ha pegat la volta al món, i segur, ha sortit esta notícia que encara serà més viral.
Sí. Segur que ara acaben sortint moltes més, eh? Perquè...
És la màgia de les xarxes socials.
Sí, a més això va ser tan qual que va comprar esta màscara, va fer-se un vídeo al cotxe, el va penjar, i com aquell que diu, va, això ho veuran quatre amics i se'n riuran. No. 54 milions de visualitzacions, que si fossin 5... segur que més d'una persona l'ha vist més d'un cop, eh? Però si fossin només 54 milions de persones, això és mig món, eh? Com aquell qui diu, ja és una barbaritat de persones que hauran arribat a veure esta imatge, este vídeo de la dona amb la màscara de Chewbacca. Són els temes que avui hem volgut repassar les xarxes socials. Dami, com esteu a l'àrea de turisme? Preparant ja de cara a la pròxima setmana l'arrencada de les jornades del Peix Blau?
Doncs sí, preparant ja les jornades, tant a nivell de la ruta de les tapes com els menús gastronòmics, els restaurants. La dia dels fideus rossejats serà el 12 de juny, diumenge de matí, al port de l'Ametlla, de la Cala, amb la Festa del Mar, amb degustacions, amb música i també, com no... concurs Instagram de les jornades, l'estem preparant la setmana que ve, dilluns, dimarts, màxim, ja surten les bases publicades, amb premis, amb menús gastronòmics. Avui també acaba ja el concurs amb la comunitat d'Eagers i IG Catalònia, que podeu votar a través d'aquest perfil. I, bueno, i també tenim ja un nou concurs preparat per l'estiu. Anem descobrint.
I ara anirem descobrint. La setmana que ve, per això, apunta l'agenda que passaràs per aquí pel Sempre amb tu i no les xarxes només, a parlar sobre les jornades gastronòmiques del Peix Blau.
Apunta, bon cap de setmana.
Apunta't a l'agenda. Bon cap de setmana. Nostra recta final del Sempre amb tu, agenda de cap de setmana finica, entenc que ve carregada, eh?
Carregada d'activitats i propostes.
Hem de dir que aquest migdia a les 12 hi ha hagut la representació de la llegenda de Sant Jordi per part de la companyia teatral L'Escala, em sembla? Dic bé?
L'Espill,
ara pensava jo en alguna cosa. La companyia teatral L'Espill ho feien des del Centre Ocupacional de la Milla de Mar de la Fundació Mercè Pla.
Mercè Pla, sí.
Però dissabte, diumenge, activitats...
Per tots els gustos.
Per tots els gustos, demà ja a primera hora, a partir de les 10 i al Centre d'Interpretació de la Pesca, demà dissabte hi ha la presentació dels projectes, n'hem parlat als informatius, a les entrevistes, també n'hi han parlat ells mateixos, d'aquest projecte TICA, Energicament Neta i Geobiografies a l'Ametlla de Mar, realitzats per alumnes de tercer i quart d'ESO. Tindrà lloc, com dèiem, demà al matí al CIP, a partir de les 10 i a les 12 hi ha una conferència, una pregunta a l'energia en les nostres mans, és a càrrec de Lourdes Verdier, de la Xarxa per la Sobirania Energètica. I demà al matí també cita al pavelló poliesportiu. Demà hi ha la 18a trobada de gimnàstica rítmica del Baix Ebre. Moltes gimnastes seran les que participaran, si més no, més tranquil·les, ja que no és nivell de competició, com era la setmana passada. I la temàtica d'enguany és el 150 aniversari d'Alicia en el País de les Meravelles.
Això per dissabte.
Per demà al matí. Demà al matí, però també hi ha futbol al camp. A les 10 i quart juga l'Alevi Bem, de segona divisió, contra el Mora. I a les 12 juga el Cadet B, que està jugant la fase d'ascens preferent al Cadet, la Cala Rapitenca. A les 12, demà al matí. Més coses. Anem a demà a la nit. Recordem que hi ha la confecció de les catifes de Corpus sobre... No sabem ben bé l'hora que començaran.
Depèn dels carrers. Hi ha carrers que allà a les 9 ja arrenquen. Hi ha carrers que tarden més. Són els agrada fer de dia, com aquell qui diu. Per tant, sabeu que després de sopar heu de ja voltar tots els carrers. I recordeu, important, a partir de demà dissabte al migdia, prohibit estacionar en els carrers que, com ja sabeu, són els típics.
La plaça de l'Església, el carrer Bruc, el tram que va fins a l'Andreu Llambric. Pugem per l'Andreu Llambric, no es pot aparcar. Habitualment en aquest carrer ja no es pot aparcar i la circulació també està molt restringida. Fins al carrer Llibertat, de Llibertat al Pau Casals. Tot el Pau Casals fins a la plaça Nova tampoc es pot aparcar. I al voltant de la plaça Nova i el carrer Prim fins al carrer Bruc. Demà a partir de migdia ja queda prohibit aparcar en aquests carrers.
Doncs important, i aquests mateixos carrers diumenge al matí estaran engalanats i diumenge a les 7 de la tarda hi haurà la tradicional processó
la
dels
missa,
nens que fan
sí,
la comunió.
La missa és a les 6 i la processó està previst que comenci després de la missa entre 3 quarts
i les 7
de la tarda.
Sempre tarda una miqueta, amb la banda de la cala també amenitzant. Però hi ha més coses.
Més coses. Demà al matí a la al Parc del Bon Repòs hi ha una exposició de treballs de l'associació...
Diumenge al matí.
Diumenge, què he dit? Demà, no, demà, diumenge, perdó. Estem al diumenge. El Parc de Bon Repòs, exposició de treballs realitzats per les alumnes de les diferents cursos de boixet, pintura, patchwork, manualitats, hi haurà paradetes també durant tot el matí cap hasta el migdia i demà també podrem veure una concentració de cotxes minis. T'agraden els minis?
Sí,
faran rua
pel
poble i els podrem veure aparcats al Club Nàutic. Cap a les 12 marxaran cap al circuit de Calafat on hi haurà una rodada no competitiva.
Doncs també aprofitaran el tema del motor al circuit de Calafat.
I diumenge també hi ha futbol. Els veterans a les 11:30. Veterans, la Cala Alcanar i per la tarda, últim partit de Lliga del primer equip de la Cala Corbera. A les 5 de la tarda, hora de futbol, com ha de ser, 5 de la tarda, diumenge, acabat de dinar al camp de la Cala.
Doncs són les propostes per aquest cap de setmana. La setmana vinent fini ja repassarem ofertes de treball, ja repassarem comunicats.
De fet, no ens ha arribat cap nova oferta de treball.
Bueno, doncs... Ho hem de deixar aquí perquè sempre se mos allarga el temps i
avui ens hem superat,
Avui cada dia
avui,
ho superem.
Avui us heu superat.
Arriba tot seguit la informació esportiva, la prèvia del cap de setmana.
Jo te volia dir una cosa. Avui fa 7 anys que segur que vas ballar, jo sé que també ets futbolero, i avui fa 7 anys de la Copa Lliga Champions.
Ah,
7 anys.
Sí. Ara potser
a
no
Roma,
ho dic bé,
Roma,
però diria que això ho van veure el poliesportiu, ho dic bé, van
pot
veure
ser,
el partit al poliesportiu.
Te recordes del vídeo que va muntar Pep Guardiola,
sí,
que per ser l'últim aquí els gladiadors, per animar...
Sí. Diria que ho vam celebrar per tot el poble intensament, però diria que ho van viure el poliesportiu. Diria, la meva ment me falla molt.
De la Copa Lliga Champions.
Fini, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Igualment també per a tots els nostres oients. Dilluns hi tornarem a partir de les 12 aquí al Sempre amb tu, que gaudiu d'aquest cap de setmana. Adeu.